Notícies en xarxa.
Estem informant des de primera hora del matí. A hores d'ara hi ha en marxa un operatiu policial contra el crim organitzat. Són les 11. Bon dia, us parla José Lorenzo. Es tracta d'una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional que es desenvolupa a Barcelona, Gavà, l'Hospitalet, Mataró i Cornellà i també a Madrid. Almenys hi ha 16 persones detingudes. L'operació té com a objectiu un grup de les anomenades màfies georgianes que es relaciona sobretot amb robatoris amb domicilis i el blanqueig de capitals. Des de les 6 del matí els agents estan fent diversos escorcolls. De moment no se'n saben més detalls. I en un altre sentit, el ministre d'Educació i Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha ordenat tornar a l'Aragó les obres del monestir de Sixena. Es tracta de les 44 peces que són al Museu de Lleida. La decisió arriba després que el Ministeri de Cultura, com a responsable de la conselleria en l'aplicació del 155, decidís no presentar recurs a l'última petició del jutge d'Òscar per traslladar a l'Aragó les obres d'art de Sixena, que són a Lleida. El ministre ha ordenat als òrgans competents del Departament de Cultura que es procedeixi al compliment del jutjat de primera instància número 1 d'Òscar. També reclama la informació que aquest jutjat demana respecte a la ubicació exacta de totes i cada una de les peces que són al Museu de Lleida, així com la data d'entrega dels béns i com es farà efectiva. El jutge Tosca va reclamar la setmana passada al ministre de Cultura en subvenció del conseller Cesat, segons el govern espanyol, que fes complir la sentència que ordena entregar a l'Aragó les 44 peces de Sixena que, com dèiem, són al Museu de Lleida. El conseller de Cultura, per la seva banda, Cesat per l'aplicació del 155, Lluís Puig, ha qualificat aquesta decisió de Méndez de Vigo com un pont més trencat i s'ha preguntat si és així com volen restablir el diàleg. En política, el PP de Sant Cugat ha presentat un escrit a la Junta Electoral de Zona per demanar la retirada de la pancarta Llibertat presos polítics de la façana del consistori. Ens ho amplien els companys de Cugat.cat, Albert Prat.
Bon dia. Igual que ha passat al consistori de Barcelona, qui la Junta Electoral Provincial ha ordenat la retirada del cartell per un recurs de Ciutadans, el PP de Sant Cugat vol que l'edifici consistorial es desvinculi d'un missatge que diu incita l'enfrontament entre els santcugatencs. El president del PP local, Álvaro Benejam, ha reiterat l'ús partidista que l'alcaldessa Conesa està fent de la Ajuntament.
Ella demana respecte a Ti Albiol, cosa que ella no ha fet quan ens posa a nosaltres des de fa molt de temps que fa servir la institució de l'Ajuntament per posar-nos a tots, doncs, per exemple, com en aquest cas de la pancarta, no? Demanant la llibertat de presos polítics, cosa que nosaltres no hi creiem, no? I representem una part de la ciutadania a Sant Cugat.
El president local del PP ha afirmat que abans de demanar respecte per la resta de partits polítics, Mercè Conesa hauria de mostrar respecte als santcugatencs.
I encara continuarem en economia. La temporada turística pràcticament ha acabat a la Costa Daurada, però a portes del pont de setembre de desembre encara hi haurà alguns càmpings oberts. Coneguem el detall aquesta previsió a Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El nou president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Joan Anton, ha assegurat a Ràdio Ciutat de Tarragona que la situació política afecta mínimament el turisme espanyol i espera que s'arregli ràpid. Per altra banda, també considera que els pisos turístics il·legals no els perjudiquen en accés, però sí que s'han de regular.
Nosaltres no hi veiem una especial influència, però veiem que si les coses no es regulen hi podem tenir algun tipus de conseqüències. Vull dir, lliure mercat perquè tothom pugui desenvolupar els seus projectes empresarials, però tothom ha d'estar amb les mateixes igualtats de condicions. Com us comentava abans, la normativa és especialment estricta. Nosaltres dediquem molts esforços i inversions a complir-la i tothom ha d'estar al mateix nivell.
En tot plegat, ha assegurat que la temporada d'enguany ha sigut un èxit i que serà difícil de repetir. Espera que es mantingui, tot i ser conscient que el context europeu ha ajudat fins a certs punts.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
La igualtat de gènere no és pas un dret aïllat o abstracte. Inclou el dret a la dignitat, a les oportunitats socials, al respecte, al treball, al mateix sou. José María Vigil i Pere Casaldàliga. Per a més informació, visiteu la web llatinoamericana.org.
Premi! Premi!
Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts. Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, aquest magazín que... Comencem ara a les 11, acabarem al punt de la 1, dues hores d'entreteniment, esperant que passin una bona estona a la nostra companyia, des del 7.6 o des del radioLescala.cat, des d'allà on sigui, quan vulgui que ens escoltin, esperem doncs que els entretinguem i bé, la frena els hi podem passar perquè no podem transmetre calor per les ones, ja ens agradaria, però bé, suposo que els que estiguin a casa estaran ben resguardats amb la corresponent calefacció. Que sortia fora avui és aquells dies que s'ha d'abrigar a casa o a la feina, tots aquests llocs que normalment les calefaccions aquests dies han d'anar, el que se'n diu popularment, a tope. A tope perquè les temperatures han baixat, ja estem en temps d'hivern, tot i que encara queda dies, de fet... És curiós perquè el dia de les eleccions és el dia que canviarem d'estació, perquè tenim la tardor que començava el dia 22 de setembre, a les 8:02, sempre amb hora solar, i l'hivern començarà el dia 21 de desembre a les 4:28, que si li posés una més, que estem de l'hora solar, seria a les 5:28. És menys per fer-ho rodó, a 6:15 de la tarda hi haurà aquest canvi d'estació. Però meteorològicament sembla que ja hi hem arribat, tot i que sempre les estacions, ja n'hem parlat moltes vegades, sembla que es vulguin allargar o que no els hi toqui fer el temps per l'estació que estem. Continuem així, doncs, amb aquest... Bé, la tardor, de fet, ja té això, no? Ja té aquests dies de fred, igual combinats amb aquells dies de tramuntana freda i tot el que comporta ja a l'època que estem, que ens toca viure amb l'estació meteorològica, és a dir, que ja és temps de fred. Veurem què ens explica en Sergi Corral també des del seu blog. I què més tenim a part del temps, d'aquest temps per la meteo d'en Sergi Corral? Doncs també el resum de premsa, per la gent que encara no hagi anat a comprar el diari, els oferim aquest resum que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí, Helena Pujadoeta, Oriol Pujadó i Taís Trujillo. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, els dic, relacionada amb el món del teatre, que l'any passat la cosa anava molt diferent al que ha passat aquest any. I en quant al refrany del dia, avui és aquells refranys comentats. Tindrem l'aigua clara, en traurem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, avui amb l'entrevista a Belém Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya. La Cristina Cantal, amb el seu espai, amb la seva secció local.cat, avui ens parlarà, o més ben dit, entrevistarà i parlarà amb Anna Drosso, que és una personal shopper. Tot això ens ho explicarà, ens en parlarà la Cristina Cantal, de què fa un personal shopper, per què serveix, ho sabrem. Si no ho sabem, ho sabrem. I avui a l'apartat d'entrevistes, Abel Font parla amb un dels components del grup Oques Grasses, que aquest cap de setmana són a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, s'acomiaden del públic de l'Empordà perquè allò que fan repòs, suposo, allò que en tant en tant fan els grups, com porten ja tota una sèrie de temps, es donen un temps de descans per anar preparant coses i ja tornar amb més força, que és el que faran aviat els Catarres, que també doncs, es van agafar un temps de descans, un temps sabàtic, i ara ja tornen, aviat ja podrem escoltar el seu nou treball discogràfic. Però avui toca Oques Grasses. Avui sabrem com es prepara aquest concert que ofereixen a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, si no vaig errat, aquest proper dissabte. La cançó del dia, si tenim temps, a la primera hora, si no, a la segona hora, i en tot això arribarem a les 12 per posar punt i final aquesta primera hora, acompanyar, com no, amb música. Avui és dimecres, i ja saben els nostres oients, aquests que ens aneu seguint, que sou fidels oients, que el dimecres hem posat en marxa això de les cançons non-stop dedicades ara a països. Hem passat per Brasil, hem passat per Itàlia, tornem ara al continent, bueno, aquesta vegada centre-americà, amb Mèxic. Avui temes, cançons de Mèxic iran sonant i, quan toqui, irem connectant per escoltar la cançó que aquell moment sigui la protagonista, o el millor acaba una cançó o a meitat d'una cançó i en comença una altra. Així, aquesta és la proposta d'aquestes cançons que ara estan dedicades a països, potser més endavant iran dedicats a gèneres, que tinguem, doncs, el bolero, podem tenir la cúmbia, podem tenir reggaeton, el que sigui, tot tipus de gèneres musicals. Bé, doncs aquesta és la proposta. I volen ser-hi? Molt benvinguts. Gràcies per fer-nos companyia aquest fred matí de dimecres 29, últim ja, penúltim dia, més ben dit, penúltim, que ara ens queda demà, penúltim dia d'aquest mes de novembre. I el temps que té el protagonisme sempre en la primera secció. I bé, ahir a aquesta hora estàvem a 8 graus, avui ja hem baixat. Vol dir que això, si continua així, potser aviat veurem almenys. Actual de 7 graus en 7, aquesta hora del matí, que això ja te fa una mena de respecte, i la humitat al teta, 84%. I ens explica en Sergi, des del seu blog, que avui han començat amb un cel variable de matinada i matí, en núvols alts. Al centre del dia dominarà un cel molt més clar fins que al vespre torni a aparèixer en núvols alts i mitjos, aquest cop més espessos, ambient fred a primera hora del dia, quasi a primera hora, i extensible ja a la segona o tercera hora del dia que estem ara. Estat de la mar, calmes amb estones de rissada. Això per avui. Demà dimecres... això estava llegint la de dimarts, això no ho havíem actualitzat, culpa meva. Tornem-hi, com si no hagués passat res. Doncs avui dimecres, cel variable de matinada, ennuvolades que aniran a més a partir del matí, el cel s'anirà tapant de nord a sud i quedarà molt ennuvolat fins al vespre. Per això ja m'estranyava quan deia clarianes, perquè avui tenim un cel bastant tapat. Ens parla que també pot haver-hi fins i tot alguna gotellada. La nit els núvols aniran marxant cap al sud i quedarà un cel més clar, en senyals de tramuntana, ambient fred ja ensumant l'hivern. El vent ha començat amb una calma a primera hora de matinada i entre muntaneta de força 3-4, que al matí ha de durar fins al migdia. A la tarda la tramuntana irà més i al final de la tramuntana, al final del dia, ja bufaran 4-6. L'estat de la mar, marjol de matinada i matí, pujant a maró a migdia, ja forta maró al vespre, i nit, tràgol de gregal d'un metre d'alçada al final del dia. És mal assumpte avui, doncs. El que es vulgui anar a banyar, la temperatura del mar és 15 graus en 4, vull dir que ja fa bastant de respecte. Això per avui, passem ja per demà, amb un cel variable a primera hora de matinada, encara amb restes d'algun núvol al matí, i ja gran part del dia dominarà el cel serè, amb molt bona visibilitat i senyals de tramuntana. A la nit s'acostarà algunes bandes de núvols alts de nord cap al sud, amb un ambient bastant fred. El vent tramuntana forta de matinada, força 5-7 al matí, i migdia bufarà moderada amb força 4-6 i la tarda i vespre baixarà a tramuntaneta de força 3-5. I la mar, forta maró a migdia, amb maró a la tarda i tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada. O sigui, de la tramuntana, de moment encara no ha entrat, a mica ja irà entrant, i demà serà protagonista del dia, demà dijous. Avui, doncs, amb aquest cel ennuvolat que ens explica en Sergi amb possibilitat d'alguna gotellada. Bé, tot això ens ho explicarà, ens ho acabarà d'aclarir molt més bé a l'apartat de la meteo de l'informatiu de la Una. Bé, acabem una sintonia i en comencem una altra, que és la que donarà entrada en aquest resum de premsa. Encara no he anat a comprar el diari, ja heu de passar-hi més tard. Voleu saber dels què parlen avui els principals diaris? Ens ho expliquen l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí.
I com cada matí, les portades del diari Protagonistes. Com cada matí, expliquem el contingut informatiu de les principals publicacions. Hem repassat ja, hem mirat ja les del territori, la premsa local i comarcal. Per tant, cop d'ull a la resta de portades. Taís Trufillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem de les portades de la premsa generalista. Avui, per començar, portada del diari Ara, que, com la resta de rotatius, destaca l'ordre per traslladar les obres d'art de Sixena de Lleida a l'Aragó.
Cap a Sixena per la via del 155, diu el titular, que explica que el ministre Méndez de Vigo ordena el retorn a l'Aragó de les 44 hores del Museu de Lleida. L'editorial de l'Ara parla de nova galleda d'aigua freda i destaca la posició difícil de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que havia donat suport a l'aplicació de l'article 155, però que considera també que les obres en litigi són patrimoni de la ciutat.
El segon titular destacat avui de la portada del diari Ara és en clau política.
Els consellers empresonats d'Esquerra Republicana prometen al Tribunal Suprem que acataran des de la discrepància, això sí, i que apostaran pel diàleg. Aquesta és la línia del recurs plantejat per Junqueras, Romeva, Bassa i Mundó.
Ens fixem ara en el periòdico de Catalunya, que obre amb els mateixos arguments, és a dir, Sixena d'una banda i Esquerra Republicana apel·lant al diàleg de l'altra. Ja us ho hem explicat, per tant, Taís, si et sembla, busquem altres titulars d'aquest mateix diari.
Sí, com el que explica que avui els taxistes tornen a la càrrega amb una altra vaga contra el Mas, Uber i Cabify, demanant a l'executiu que elimini llicències vigents de turisme amb conductor i enveti l'entrada de noves llicències. I encara un altre titular de la portada del periòdico: Facebook detectarà conductes suïcides. S'escanejaran comentaris, fotos i vídeos per buscar un patró de comportament que permeti detectar si algú està pensant a treure's la vida.
El diari La Vanguardia obre una edició amb la caiguda del comerç que ha patit Catalunya, que frega el 4% ni a causa de la inestabilitat política i de les protestes del mes d'octubre. A banda d'aquesta qüestió, busquem altres arguments, per exemple, en forma de foto de portada.
I veiem el Papa Francesc durant el seu viatge a Birmània, on va demanar respecte per totes les ètnies, sense citar, però, expressament els rohingyes.
A La Vanguardia, un titular també en clau de tractament mèdic.
Per a la leucèmia, una teràpia anomenada CART i finançada per donacions. El projecte ARI s'aplica a 10 pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona que ja no responien a cap altre tractament. Si es confirmen els bons resultats, s'estendrà a la resta d'hospitals espanyols.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, que parla de la primera vegada que el PSC vota directament a favor de l'article 155.
Els 7 diputats del PSC al Congrés es van sumar ahir a PSOE, PP i Ciutadans en contra de derogar la suspensió de l'autogovern, tal com havia demanat el PDeCAT.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa de la premsa general amb les veus d'Helena Puigdubeta, Oriol Pujadó i Taís Trujillo, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. I després del resum de premsa, sants, aniversaris, notícia i refrany. I comencem per el santoral, dia 29, dimecres, Sant Sadurní, Sant Demetri i Santa Il·luminada. Doncs felicitats a tothom que avui celebri el seu sant, com també els que sigui el seu aniversari. I avui és l'aniversari del que va ser una de les icones del Manchester United, actualment treballant treballant en aquest club, com és en Ryan Giggs, també doncs, jugador de la selecció anglesa, que fa 44 anys. Un dels germans Coen, aquesta parella de germans que ens han deixat pel·lícules d'aquestes tan interessants com Fargo, que després també se'n va fer una sèrie a televisió. Joel Coen, doncs, que fa el més gran, l'Ethan és el petit, en Joel és el gran, que fa 63 anys, i la triu Concha Velasco, que en fa 78. Bé, i la notícia amb un panorama molt diferent del que és aquest any. És la notícia que feia referència l'any passat a la representació teatral. La notícia deia el següent: entrades pràcticament esgotades per les tres representacions que ha ofert aquest cap de setmana l'agrupació artística local al CER. Enguany, l'obra titulada Els embolics de la suite 509 costava de quatre historietes que passaven en una mateixa habitació d'hotel. Doncs les entrades esgotades, ja es representava ja fa un any, Els embolics de la suite 509. Aquesta temporada, aquest any, més ben dit, malauradament, per assumptes que ja hem explicat, s'haurà de suspendre, s'haurà d'ajornar l'obra que es tenia previst en representar pel Pèls, que passa a representar-se el proper mes de gener. Bé, i en quant al refrany del dia, ens diu que hi ha més dies que llangonissa. Més que un refrany, doncs és una frase feta que ens l'expliquen des del portal Festa Festa.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Hi ha més dies que llonganisses. La frase original és més llarga. Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. I es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per fer una determinada acció. Que no cal tenir pressa, vaja. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües, i que la popularitat ha fet que s'escurci primer, condensant tot el sentit en la primera part de la dita, i que prengui més sentits en segon terme i que tingui aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara per indicar que algú sap compaginar el que té perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses. Hi ha més dies que llonganisses.
Aquesta és la frase feta que ens comenten des del portal Festa Festa. Bé, doncs continuem amb un petit canvi. Canviarem l'ordre que hem explicat amb el sumari i començarem per l'entrevista. L'entrevista a un dels components d'Oques Grasses que aquest dissabte actuen a Torroella de Montgrí, fent ja l'últim concert abans d'una petita aturada que farà el grup, petita o gran, ja veurem. Tot això ara ens ho explicaran des de l'apartat d'entrevista, aquesta entrevista que fa l'Abel Font. Abel, vinga, endavant, com vulguis.
Ja ho comentàvem fa una estona, sí que avui teníem entrevista d'àmbit musical i fent referència al concert o la festa d'hivern dels Indiquetes de Torroella de Montgrí. Serà aquest dissabte a la nit i a l'Espai Ter, amb Oques Grasses, amb Muchacho i los Sobrinos, i arredonint-ho tot plegat encara amb el DJ Torre Bruno. Volem conèixer més detalls, volem saber-ne alguna cosa més, per això hem agafat el telèfon, ens n'hem anat al web d'Oques Grasses i hem localitzat el seu baixista, en Guillem Realp. En Guillem, bon dia. Hola. Sigues benvingut a la ràdio.
Hola, bones, què tal?
A prop de bé, i vos?
També, no ens podem queixar.
Ja ho crec que no us podeu queixar. Quan un grup com Oques Grasses, amb 5 anys, o pràcticament 5 anys, treu 3 discos, fa concerts a base de bé amb una punta i altra del país, cap a 400 concerts, em sembla que porteu acumulats. Milions de descàrregues de les vostres cançons a través de les xarxes. I arriba un dia i diuen: mireu, senyors, acabem la gira a aquest final d'any, i llavors ens agafem un any per pensar un altre disco. Això vol dir que us ha anat no bé, sinó molt i molt bé, Oques.
Home, realment és el el que dèiem, no ens podem queixar, i vist com ho has pintat, hòstia, és que si em queixés seria per pagar-me, perquè realment molt contents i molt, molt agraïts també de tot, de poder viure tot això que hem viscut durant aquests, sí, no sé si eren 5, crec que són 4, em sembla.
Mm. Mira, el primer disc va sortir 2012, jo comptava de 2012 a 17, en van 5, sí. Posem-n'hi 4 i escaig cap a 5 anys, no?
Sí.
Escolta-me, Guillem, quin és el secret d'Oques Grasses? Com ha estat això?
Doncs, hòstia, no sé si deu ser la boira d'aquí a Osona o els purins que hi han, però no sé, suposo que és la constància i el també la passió, suposo que ens uneix tots per la música i per el projecte Oques Grasses, que fa que, doncs mira, estiguem aquí remant cap a no sé quina direcció, però remant, saps?
Mm-hmm. Les coses, ja ho dius, no surten pas per casualitat, s'ha de remar, això vol dir treballar, i mira, gent gran de per aquí l'Empordà, hi ha una frase feta que jo recordo molt, i que diuen, res per res, ratlla.
Res per res, ratlla.
Sí.
Molt bé.
És a dir, no es regala res en aquest món.
Exacte.
Si esperes que algú te regali alguna cosa sense res a canvi, doncs guita, ratlla, no hi arribarem pas. En tot cas, Oques Grasses neix amb un nucli format per Josep Montero, Arnau Altimir, Joan Borràs, Guillem Realp, hi havia hagut algú més, em sembla, també, llavors s'hi van afegir els vents, en Guillem sí. Viernés, en Miquel Rojo, en Josep Valldeneu.
Guillem Viernés? Perdó, que, és en Miquel.
Miquel, perdó.
Ah,
m'ha saltat el Guillem teu,
sí,
el Guillem Realp, que toca el baix, no pas el trombó. Bona part de vosaltres us vau trobar ja a l'Escola Superior de Música de Catalunya, fa?
Sí, bueno, tots els músics que comentes, excepte jo mateix i en Josep, tots han estudiat a l'Escola Superior de Música de Catalunya i tenen els seus estudis i aquestes coses. Nosaltres, bueno, tots hem estudiat alguna cosa, però no tant, diguem-ne, arreglat com podien ser el seu, no? I també una cosa que és que aquí a Osona també tots ens acabem coneixent entre tots els músics, no? I què passa? Que un dia toques amb un dia toques amb un altre, i arrel d'això, doncs mira, vas coneixent gent, no? Vull dir que també la cosa surt d'aquí a Osona, tot.
Uh-huh. Explica'm una mica, Guillem, explica'm una mica què hi trobarem aquest diumenge amb la vostra actuació.
Aquest diumenge...
Aquest dissabte, perdó.
Dissabte. Doncs, bàsicament és dels últims concerts que farem després de parar, abans de parar un any. Un any i pico que encara, bueno, a veure, el que necessitem també, no? I clar, vull dir, sent dels últims és una miqueta, també nosaltres fem un revival de totes les cançons que hem anat traient amb tots els discos, no? Una miqueta com de cloenda, per dir-ho d'alguna manera. I res, bueno, es trobarà, doncs, els temes de tota la vida, més d'altres que no acostumem a fer tant.
Mm-hmm. Temes com aquest?
Mm-hmm. Aquest.
A veure, és l'inici. Ara l'hem posat des de l'inici, podíem haver anat ja amb el tema obert. És el cara de cul.
Sí, ja ni em conec els temes, tu.
Mira, ara entra. Fem-n'hi uns segonets. El sol al nord i al sud, el temps que no he tingut, el temps que no he viscut. Però no he perdut les ganes de viure, ni les ganes de veure. Amb ganes de més he perdut per guanyar. A veure, tots els temes d'Oques Grasses, crec jo, traspuen optimisme i aquest inici de cançó bé ho diu, eh? No he perdut les ganes de viure, les ganes de ser-hi, de formar part d'aquest món, i amb una lectura positiva.
Exacte, sempre penso que també és la idiosincràsia que estem molt amb Oques Grasses, no? Vull dir, això, aquest bon rotllo, aquest també una mica aquesta desinhibició, no? Aquesta manera de disfrutar de la vida, evidentment que passen coses dolentes, però bueno, tot s'ha de saber veure des d'un bon cantó, no? I incorporar les coses dolentes i tirar endavant. I no sé, amb la música que fem, jo crec que això es plasma una miqueta, no? I dalt dels escenaris també crec que donem aquest bon rotllo. Vull dir, no sé, és és el que també rebo de feedback amb el públic, no? Que veus tothom que està content, està alegre, s'està passant bé, dius, hòstia, que guai, això està bé, això està bé.
Mm-hmm. A veure els tres discos que heu editat fins ara, Un dia no sé com, el 2012, Digue-n'hi com vulguis, el 2014, la Youponi 2016, són tallats pel mateix patró, entenc.
Sí, 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 evidentment. El que hem vist nosaltres que ens funcionava molt a l'hora de fer la música és... som molt autosuficients i ens ho gravem tot nosaltres. I a vegades quan vas a un estudi que pagues unes hores i tal, i la creativitat t'ha de sortir allà mateix, no? Nosaltres alguns cops el que fèiem era anar-hi a hores intempestives, no? Com després de sortir de festa alguns cops havíem anat a l'estudi i havíem gravat veus. O, saps? Moments així que no estàs predisposat a... com menys t'ho esperes, no? Bueno, que et venia de gust allà. I aquest últim disco vam anar a casa d'en Josep, que té una casa allà a portar dins, i vam estar un mes, vam fer un mes de colònies tancats allà fent el disco.
A Beverly Hills el Records.
A Beverly Hills, sí.
Quasi, quasi.
En diem no? Beverly Hills perquè estàvem allà com reis.
Mira, veus, de les coses senzilles també es poden disfrutar, només faltaria. Tres discos i ara una aturada. Què ha de passar aquest 2018? Tanqueu una etapa per fer alguna cosa diferent o senzillament perquè després de la intensitat d'aquests últims anys fa falta sí o sí un descans?
Fa falta un descans. Sempre que ens hem acabat la gira, sempre ens hem dit a nosaltres mateixos, bueno, ara parem un temps per veure una mica el que ens ha passat, pel disco, per encarar la nova gira, per tal... Però això, en el fons, era mentida, perquè no paràvem, què? Una setmana, dues setmanes, i després ja havies d'estar pensant temes, pensant, saps, tancant els bolos, pensant la gira de l'any següent, i, clar, vulguis o no acabes mai de veure les coses en perspectiva, no? I aquest any, que pararem un any ben bo, amb la calma, amb tot el que comporta, realment ve de gust veure tot el que ens ha passat, agafar-ne una perspectiva i dir, ostres, uau, perquè un cop mentre hi ets, mentre estàs a la furgoneta anant amunt i avall, no te n'adones també de moltes coses, no? I va bé també agafar una miqueta d'aire i veure, vale, hem passat per aquí, molt bé, hòstia, tu, doncs ara anirem per vés a saber on.
Que no serà el mateix camí?
No ho sé, jo no sé ni com serà, de debò. Lo bo és que tots, musicalment, tots ens agraden tantes coses diferents i clar, a l'hora de fer una cançó, doncs jo què sé, ostres, podem aquest riu, vale, provem això, no? No sé, no crec que ho premeditem molt abans, si més no serà el que surti també, quin rotllo ens dona.
Home, dona molt bones sensacions escoltar Oques Grasses i veure aquest optimisme i veure que les coses els hi funcionen i veure que, malgrat tots els maldecaps que hi ha en aquest món i aquest any, aquesta tardor, déu-n'hi-do com ho estem patint, perquè la política ens ha entrat a tots els àmbits de la nostra vida i afortunadament hi ha espais on poder disfrutar, desinhibir-se i trencar una mica amb les rutines veient Oques Grasses.
Bé, doncs, ostres, doncs un privilegi per nosaltres també que ens vinguin a veure, home, també disfrutem nosaltres fent això.
Us sentiu afortunats, podem tocar i veient que no és fàcil, veient que hi ha molta gent que no té la facilitat de trobar un escenari on poder exercir, on poder ensenyar la seva feina?
Realment, dedicant-nos a el que ens dediquem, jo, la música, tots ens mou molt i ens encanta, i poder-nos dedicar i a sobre poder-ne viure, realment és una sort. I això és una cosa que també estem digerint i sobretot també incorporant amb nosaltres, perquè, hòstia, a vegades costa, el que dius tu, costa molt poder-ne, i més de la música, poder-ne viure, i que nosaltres puguem anar amunt i avall, podem viatjar, que la gent sintonitzi amb nosaltres, amb la nostra proposta, amb el que diem, amb la nostra manera de ser i amb les nostres cançons, hòstia, realment ens sentim molt afortunats. Realment, sí, sí.
I a veure, i amb aquest model de dir la música la disfrutem a l'escenari, i si ens voleu escoltar, veniu-nos a veure, busqueu on toquen Oques Grasses. I si no, ara aquest any 2018, que fareu aquest recés, no patiu, senyors i senyores oients, que si no sonen per la ràdio, aneu-los a buscar al seu web, a ocasgrasses.com, que us podeu descarregar íntegres els tres discos que han editat fins ara. Això és una manera que fa uns anys no s'entenia gaire, no? De dir, home, no. I a més, me regalen el disc?
Sí, exacte. Clar, la indústria musical ha canviat molt. Jo també era d'aquells que em comprava una cinta de caset i la gastava a fondo. Ara també és una cosa que és més ràpida, no?, també de tenir. Mm. I, bueno, clar, nosaltres com a músics ens agrada que la gent ens tingui i que vingui als concerts, vull dir, i que se sàpiga les cançons. Què has de fer? Regales la cançó, el CD, directament.
Regales el CD, la gent se l'aprèn, la gent li agrada perquè és una bona música, i és clar, llavors ve el concert i la teràpia ja és complerta, no?
Exacte.
Quan tu els hi ofereixes la música i, a més, el públic te respon cantant-la.
I tant, això és molt bonic també de veure, eh? Això és... L'estampa omple molt, vull dir, és com, hòstia, estàs allà dalt de l'escenari i dius, que guai. Molt, no sé com dir-t'ho, no? Com d'agraïment, de dir, hòstia, tot molt bonic, moltes sensacions allà.
No és pas el primer cop que veniu a Torroella.
No.
Jo recordo el primer cop que vau a ser-hi, abans del concert que vau fer a les barraques de Festa Major, en vau fer un a dalt de la muntanya.
Exacte.
En vau fer un a Santa Caterina.
Mira, més, era un 23-24 de maig.
Això ja no t'ho sé pas dir, el dia.
Jo sí, del 2014, imagina't.
Mira, Guillem, no ho sé, la data no sé si era aquesta, però jo hi era.
Jo la recordo perquè aquest concert era dels principis del segon disco, i pel maig que em va sorprendre el fet d'anar a pujar dalt al castell de Montgrí,
sí.
Le Château de Montgrí, que ja hi havia una d'allò, i tocar, vull dir que no sabíem a lo que veníem i anàvem amb lo que anàvem, saps? No anàvem ni preparats i ens vam trobar amb la caminada allà, que va ser bastant... Va ser curiós i molt divertit, una experiència molt maca.
Allà hi vaig descobrir un dels principis, o una de les màximes en d'Oques Grasses, i és que les coses importants, o els passos importants...
Es fan...
Sense
roba. Un cant d'amor, un cant d'amor, un
cant de cant de cant de cant, un salt mortal, un cant del pas... I no ho sé, i jo com altres que volejaven per allà, era el mes de maig, feia bo, i... em vaig haver de treure la samarreta perquè estàvem fent una cosa important escoltant aquell concert.
Hòstia, feia calor, jo recordo.
Que sí.
Jo, que sóc cap pelat, t'ho juro, em vaig haver de posar una gorra perquè m'estava cremant el cap, el que vols.
Diuen que aquest cap de setmana ve una fred important. Vull pensar que ens la fareu passar amb aquesta actuació de dissabte.
Sí, a més allà l'Espai Ter fa bona pinta, no?
Home, és fantàstic.
Íntim, maco... Segur que sí.
Guillem, estic molt content que ens hagis atès, que hagis atès la trucada de Ràdio L'Escala. Et felicitem per la feina feta, fes-ho a la resta del grup, i ens veiem dissabte, no?
Res, un plaer, ja sabeu, sempre que podem, doncs, oita, uns minutets no costa res.
M'agrada molt demanar als nostres convidats que facin una invitació als oients abans de tancar les entrevistes. A la gent que ens estigui escoltant ara, com els convidaries, què els hi diries de cara a aquest dissabte?
Home, aprofitant que nosaltres ja no tocarem d'aquí a un any i pico i sentir aquestes cançons en directe val molt la pena, doncs recomanaria que tots anéssim, féssim cap a l'Espai Ter, a veure'ns allà amb els muchachos i nosaltres i res, que ens ho passarem molt bé i acabarem bevent vi i xampany i pasta, saps?
Guillem Real, baixista d'Oques Grasses, ha estat un plaer. Ens veiem.
Moltes gràcies, igualment.
L'entrevista amb el baixista d'Oques Grasses, que aquest dissabte s'actuaran a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter, un concert d'aquells que els agrada la música en directe no se'l poden perdre, perquè a part d'Oques Grasses també hi haurà altres grups, també amb diferents estils, però que ens faran passar una molt bona estona. Bé, doncs, 12:38 minuts. Un xic de música mexicana, que avui és la música que tenim com a protagonista. I de seguida ens anem amb la secció de la Montse Hidalgo, treure l'aigua clara.
ojos tienes debajo de esas cejas.
I amb les notes finals del Cucurru Paloma i amb les del començament de La Malagueña ha estat aquesta cortina musical abans d'anar amb l'Aigua Clara, amb la Montse Hidalgo. Avui amb l'entrevista Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya. Aquesta organització ha posat en marxa una campanya per demanar que el 21 de desembre, dia en què se celebren les eleccions autonòmiques a Catalunya, sigui reconegut com dia no laborable, no recuperable i retribuït. La campanya, que compta amb el suport de diverses entitats i administracions adherides, ja ha recollit més de 30.000 signatures a la plataforma online change.org. Tot això ens ho explica la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
La convocatòria d'eleccions a Catalunya el 21 de desembre ha obert un debat sobre la idoneïtat de celebrar uns comicis en dia laborable. Avui volem treure l'aigua clara sobre aquesta circumstància i específicament de la petició que ha fet la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, per demanar que el 21 de desembre sigui un dia no laborable, no recuperable i retribuït. Saludem Belén Tascón, presidenta de la FAPAC. Moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Vostès han posat en marxa la campanya 21D, dia no laborable.
Exacte.
Per què han pres aquesta iniciativa?
A veure, nosaltres ens trobem que hi havia un consens social. Aquest consens social era fer les eleccions en dies que fossin no laborables i normalment doncs, que fossin festius per tothom, i d'aquesta manera el que aconseguíem era garantir doncs, el dret a vot de tota la ciutadania i poder-lo fer doncs, d'una forma relaxada, tranquil·la i sense haver doncs, en jornades laborals o d'altres tipus. No? Aquest era el consens social que teníem. No? En un moment donat, doncs, en aquestes eleccions es trenca aquest consens i es decideix que el dia 21 de desembre doncs, hi ha unes eleccions, eleccions autonòmiques, i en aquest cas doncs, afecta amb un dia lectiu. O sigui, aquest dia deixa de ser lectiu i passa a ser no lectiu, però la resta de la ciutadania doncs, és per nosaltres un dia laborable, és a dir, per la ciutadania hem de treballar, tindrem les hores que siguin necessàries, i en canvi doncs, els alumnes de Catalunya doncs, aquest dia doncs, no han d'anar a escola. No? Com a família se'ns sorgeix dos temes. No? El primer tema, com he dit, i que queda molt clar, és que la millor manera de garantir la participació i de garantir el dret a l'exercici del dret de vot és fer-ho un dia festiu. ¿Vale? Això la primera, però és que la segona ens trobem de que normalment a les escoles, començament de curs, doncs ens donen el calendari escolar, on a part de les festes no? doncs tenim 4 dies, normalment les escoles de Catalunya, que cada escola decideix quan se les col·loca. No? Les famílies que fem en base a tota aquesta distribució doncs ens organitzem. No? Doncs apareix, doncs en aquest cas, unes eleccions i es decideix que es posa en un dia lectiu. No? Un dia lectiu que per més que se planteja a meitat del primer, bueno, a meitat del trimestre, que afecta en una setmana, que és l'última setmana de classe, que també afecta la vida escolar, doncs són dies en què la majoria de la gent o fan concerts de Nadal o fan sortides de final de trimestre, no? En alguns casos doncs, estem fent avaluacions, estem acabant les avaluacions, i el dia 22 doncs, els nens tenen l'escola, no? En la jornada intensiva, no? O sigui, normalment només és un dia, no? Doncs què veiem? Per una banda, doncs, que a les famílies apareix aquest problema, no? Que pot dir, bueno, no passa res, però bueno, vull dir, sí, les famílies en un moment donat hem de dir, bueno, què fem, no? Com ens organitzem? Com ara doncs, ens organitzem per poder acollir i cuidar dels nostres alumnes que aquest dia no hi ha a classe, que trenquem aquest ritme, no? El ritme que teníem escolar, no? I llavors, clar, ens fan la pregunta també, no? O sigui, d'alguna manera, per què pensem que sempre podem modificar el ritme, no?, de l'educació, el ritme escolar, no?, i que no passa res.
Aquesta jornada, permeti'm, que s'ha declarat no lectiva, sí. L'han perdut els alumnes catalans?
Aquesta jornada, evidentment, de moment, ningú ens ha dit que aquesta jornada es pugui recuperar. A part, cada any, no?, doncs hi ha un nombre de jornades lectives, no?, i hi ha com una forquilla, no?, llavors encara estaríem dintre d'aquesta forquilla, o sigui, aquest any tindrem alguna jornada laboral, perquè sempre depèn de com cauen les festes, etc., no?, i encara estaríem dintre del que és aquesta forquilla, o sigui, aquest dia no es recuperarà, sobretot a primària, no sé si en eso sí que quedaba per sota de la Forquilla, perquè eso va començar el dia 14 de setembre, primària i infantil van començar el dia 12, estic parlant d'escola pública, eh? Llavors, doncs, ningú ha dit que s'hagi de recuperar, ni quan es recuperarà, ni en quines condicions. Amb la qual cosa, no hi ha, en aquest moment, no podem preveure que hi ha una recuperació, perquè no s'ha parlat en cap moment de recuperar, no?
Aleshores, vostès consideren que s'ha vulnerat el dret a l'educació?
Parlar de vulneracions de drets a l'educació per una cosa molt concreta també és extrapolar, no?, al terme, no? Senzillament, el que nosaltres pensem és que no s'ha tingut prou en compte, doncs, el fet de la importància, doncs, que hi ha una jornada lectiva, d'aquesta jornada lectiva, doncs, aquestes jornades lectives s'han de mantenir i que no, el que no podem plantejar-nos, doncs, sense cap consens social que s'havia construït d'una manera determinada i pensar que això no afectarà a l'escola i a la vida escolar. Si fem una acció d'aquest tipus, evidentment que afecta, perquè pensem que la majoria d'escoles, el dia d'abans, el dimecres per la tarda, doncs probablement han de deixar de fer les seves activitats extraescolars, etc., per poder adequar les instal·lacions, per poder fer les eleccions l'endemà.
Vostès estan recollint signatures per aquesta campanya, 21D, dia no laborable.
Exacte.
Ho estan fent a través de la coneguda plataforma online Change.org.
Sí.
També han demanat a entitats, organitzacions i fins i tot a partits polítics que s'adhereixin. Quina ha estat la resposta?
Sindicats han demanat, a partits polítics no, bueno, que jo tinc constància, no sé, no, a sindicats sí que m'han demanat. Doncs, a veure, en aquests moments hi havia més de 33.000 signatures en la plataforma que, bueno, això encara no portem 15 dies, i la idea, doncs, hi han hagut sindicats, doncs, que han acollit aquesta proposta, no?, i que l'estan potenciant i que l'estan també fent anar entre les seves famílies, no?, i entre les seves, bueno, la societat en general, perquè evidentment, estem parlant que és un tema de conciliació, estem parlant que és un tema de garantir també el dret a vot, estem parlant de que hi ha una afectació, doncs, a l'educació, al calendari escolar, tot i que no te trobis en cap d'aquestes situacions, doncs sí que, bueno, a nivell col·lectiu, doncs, hi ha, doncs, pues, aquests sindicats que s'estan acollint, no?, que estan donant suport, no? Nosaltres el que farem aquesta setmana, ja no ho deixarem més, no?, perquè ja han aconseguit un número més, en principi més del que ens pensaven, perquè tampoc teníem, bueno, pensaven de que, sabem de que aquests processos, doncs, bueno, pues, tenen la capacitat que tenen, no?, també una mica de i més en el moment que estem visquent ara, no?, que hi ha moltes coses, no?, i el que farem serà presentar la petició, doncs, una petició administrativa, doncs, a l'administració, no?, per demanar que aquest dia sigui considerat un dia no laborable.
PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, va posar a xifra el cost d'aquestes eleccions d'un dia laborable. El tenia més o menys calculat en uns 230 milions d'euros. Vostès han calculat quin seria el cost de declarar finalment, si se'n surten amb aquesta iniciativa, el 21 de desembre com a dia festiu del tot?
A veure, nosaltres no hem fet aquest càlcul, no? Perquè, en tot cas, el que estem mirant és una altra cosa. És a dir, des del moment en què hi ha algú que decideix trencar un consens social, vale? que no tenia cost, no? O que tenia cost només el cost electoral, i el decideix posar en un moment donat, doncs no ha estat nosaltres que n'hem fet aquest plantejament inicial. Nosaltres el que estem dient és que ha hagut un plantejament que ha tancat un consens social, vale? Que té un cost, vale? Que té un cost laboral en hores o sigui, el cost laboral en hores que només han valorat això. O sigui, primer que ha valorat les 4 hores que deixa els seus treballadors, els associats, doncs, per anar a votar. Aquest és el cost que ells comptabilitzen. Però en cap moment ells comptabilitzen el cost que suposa per les famílies el fet de que un dia no lectiu, doncs, els nens no van a escola, les famílies treballen, i què fem? Perquè les solucions a vegades o són que un dels membres de la família es fa càrrec de les criatures, o que d'alguna manera o d'altra, doncs, incorreix també en un cost perquè algú se'n faci càrrec si tu no et pots fer. Vale? Això el primer que no l'ha valorat. I partim d'una situació en el que aquí no havia cost perquè es feien en dies festius. Llavors diem, bueno, per què hem trencat aquest consens? Per què no es fan un dia festiu?
No sé si vostès són optimistes de cara a que l'administració reaccioni, i més amb les circumstàncies d'aquestes eleccions.
Pregunta retòrica.
Però no sé si servirà perquè puguem passar altres 35, 37 anys sense comicis en dia laborable.
Exacte, potser. O sigui, som conscients, no?, de les limitacions, evidentment, no? El que creiem és que hem de posar sobre la taula uns fets, primer, hi ha uns consensos socials que serveixen per alguna cosa, no? I volem garantir el dret a vot, etc. No? Segon, la idea aquesta, la creença aquesta, de que si els nens, les criatures, un dia no van a classe, inicialment no van a classe, no passa res, doncs hem de trencar amb això. De veritat que ens creiem l'educació? Ens creiem en l'educació? Perquè, no sé, imaginem, per exemple, doncs que, no sé, a vegades dic aquestes coses i sembla que queden així, no? Oi que ningú es plantejaria, doncs, utilitzar, doncs, les casernes de bombers, no? Doncs, per fer eleccions que fossin un local electoral i que els bombers aquell dia no fessin festa? O sigui, dic els bombers perquè, bueno, perquè tenen un edifici propi, perquè dic això, podria dir qualsevol, els centres de salut, etc. Oi que no es plantejaríem això? Oi que socialment no es plantejaríem això com una alternativa vàlida? Perquè sí que diem que és una alternativa vàlida en l'educació. Perquè no ho podem veure igual? O sigui, aquesta seria també una mica la pregunta que hi ha al darrere.
Doncs aquesta campanya està en marxa, amb èxit de moment per el nombre de signatures que ja han comptabilitzat. Li desitgem que se'n surti, tot i que és ben difícil. Belén Tascón.
Sí, moltes gràcies.
Presidenta de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya de la FAPAC. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després d'escoltar aquesta entrevista que li feia la Montse Hidalgo a la Belén Tascón, la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, sobre la diada del 21 de desembre, ens anem ara amb la Cristina Cantal, que parla amb una personal shopper, l'Anna Drosso. Ens explica què fa un personal shopper, per què el podem fer servir. Tot això, amb tots els detalls, ens els adona la Cristina Cantal amb aquest local.cat.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
L'Anna Drosso és una emprenedora de 29 anys i és la creadora d'Anna Drosso Personal Shopper. Descobrim primerament el seu recorregut.
Soc de Romania i bueno, la meva trajectòria a nivell fusionat una mica tant a nivell personal com professional. Jo vaig dedicar-me sempre a lo que és el món de l'hostaleria fins que coses de la vida, doncs, que volia sempre estudiar de lo que realment m'apassiona, que és la moda. Des de molt petita tenia com aquesta il·lusió, doncs, de sempre anar comprant amb les amigues, amb les familiars, bueno, amb tota la gent del meu entorn, fins que he descobert aquesta plataforma, el que és aquest perfil de personal shopper, i doncs he estudiat a Madrid. És un de l'escola a nivell educatiu, les pioners, diguéssim, aquí en Espanya, i com a nivell personal, de que m'agradava les compres, m'agradava ajudar la gent del meu entorn, poder ajudar amb la seva imatge, i, bueno, i després ja ha sortit el que és la professió, doncs, i m'he lançat d'aquesta manera.
A més, es va especialitzar en màrqueting.
He estudiat a nivell de xarxa social, el màrqueting, que és una escola totalment privada a Barcelona, i bueno, d'aquesta manera com que he ligat la professió de personal shopper amb el màrqueting, que és fonamental per qualsevol persona que estigui al tant de totes les coses, el tema de màrqueting, perquè és això, o sigui, és important tindre un bon posicionament de SEO per potenciar d'aquesta manera, i bueno, i n'hi ha infinitats de coses si estem parlant de coses més empresarials.
I com va sorgir Anna Drosso Personal Shopper?
Era com un hobby, entre cometes, fins que he decidit doncs posar-ho en marxa i, bueno, mica en mica hem focalitzat en aquest sector i fins i tot que he arribat aquí i, bueno, i volia dir que estic molt agraïda de que les persones que m'han pogut ajudar i fer aquest projecte, perquè és molt important tindre tant a nivell personal com empresarial persones que estan al respal, diguéssim, per poder fer un projecte que estigui en un nivell més potent.
L'emprenedora ens explica què és Anna Drossu Personal Shopper.
És una empresa d'assessoria d'imatge i personal shopper. Aquest servei va dirigit tant a persones a nivell individual com empresarial. L'objectiu és per poder ajudar, o sigui, per un acompanyament de, si estem parlant de lo que és a nivell més intern, que no és només vestir a la persona. O sigui, és unes pautes, donar unes pautes més personal per poder potenciar d'aquesta manera, per ajudar la persona. És com si fos un coach, ¿vale? És d'aquesta manera ho intentem fer si contracten aquest tipus de servei de lo que és el personal shopper a nivell personal. En canvi, si és més professional, doncs les empreses que contacten amb nosaltres, doncs el que fem és el tema de protocol, el que sigui el tema de recursos humans i d'aquesta manera ho baregem tant si és una cosa com una altra.
L'Anna Drossu ens detalla quins serveis ofereixen i què porten a terme el seu equip de 3 persones.
Tenim el que és els tallers, que els tallers és més econòmics, es fan en grup totalment reducit. Tant el servei com preu no és el mateix, es canvia totalment. Fem l'assessoria, que és un procés, no és vestir la persona, venga, anem de botigues i ja està. Normalment la gent tenen com aquesta imatge del personal shopper, d'alguna manera, però no, té moltes coses darrere, tot el que és l'assessoria, a nivell protocolar, tot, o sigui, personal, empresarial, independentment el que volen contratar, perquè, clar, fins i tot és el client que és el que demana, i si és més personal, però sí que fem com una entrevista, no? Primer comencem amb una entrevista personal, després fem el que és l'assessoria, un qüestionari breu de lo que fa, què es dedica, el dia a dia, els seus gustos, preferència, i després ja amb aquesta base doncs ja creem una imatge.
L'emprenedora ens dona més detalls de la formació que ofereixen.
La formació, fem cursos totalment subvencionats, que són a través del SOC, de Generalitat de Catalunya, i, bueno, va començar fa molt poquet. Són cursos com qualsevol cursos que sigui manipulació d'aliments, de costura, d'idioma, el que sigui, més o menys, per tindre com una idea. Doncs això fa molt poquet, fa aquest any, fa que ens hem estrenat amb aquesta plataforma i, bueno, i la gent que volen escriure's, doncs, poder escriure directament al darrere de la nostra web i qualsevol dubte que en tenen.
Descobrim ara qui van destinats aquests cursos.
Va destinat per totes aquestes persones, tant si tenen una botiga de roba, de qualsevol cosa que sigui de complements, tot el que va lligat amb la imatge, i les persones que volen emprendre aquest nou camí com tal. Nosaltres donem pautes que sigui com respal per les persones que volen enfocar-ho a nivell empresarial.
I què hem de tenir en compte a l'hora d'anar a comprar roba i complements?
Abans d'anar a comprar, jo sempre aconsello, i que és molt important, fonamental, és com quan fem la lista de la compra, del menjar, que és bàsic per qualsevol persona, doncs amb la roba passa el mateix. Doncs què fem? Obrim l'armari, tinc això... A veure, què ho necessito realment, què necessito, què em va faltar, sigui per un acte, sigui més personal, per crear un look determinat, el que sigui, o per crear un fons d'armari. És molt important fer una lista de les coses que necessitem.